Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
L'aparcament dels ferrocarrils de la Generalitat de Sabadell Nord començarà a funcionar abans que acabi l'any. Les instal·lacions han d'actuar com a intercanviador modal, és a dir, han de facilitar que els usuaris s'acostin amb els seus vehicles a l'estació per agafar el transport públic. Ho ha explicat Ricard Font, president dels ferrocarrils.
El 21 de desembre posarem en marxa aquest park and ride, aquest aparcament, que fa d'aquesta estació una estació que, com heu vist, doncs combina la intermodalitat amb els serveis ferroviaris de Rodalies, combina la intermodalitat amb els serveis d'autobusos urbans de la ciutat de Sabadell i ara també amb tota la gent que utilitza el vehicle privat per transport, per moure's i per moure's amb transport públic, ho podrà fer des d'aquest park and ride.
L'aparcament tindrà lloc per 307 cotxes, 33 places de motos, 11 llocs per persones amb mobilitat reduïda i un recinte tancat per a bicicletes. Alumnes i exalumnes de l'Escola Industrial de Sabadell fan públiques actituds sexistes i comportaments d'assetjament sexual per part de l'anterior director del centre, ara jubilat. Agafant el testimoni a les estudiants de l'Institut de Castellà, l'alumnat de l'Escola Industrial ha obert un Instagram anònim, on s'estan fent públics tots els casos. Dues de les afectades han assegurat a Ràdio Sabadell que es van silenciar en el seu moment per por. Després les escoltarem. En esports, Antonio Hidalgo mantindrà el dubte fins última hora d'Edgar Hernández i Stoikov per rebre demà la una al Mirandés. El primer es va reincorporar ahir als entrenaments amb els seus companys després de la lesió, mentre que el segon ha arribat a última hora del Mallorca. El Mirandés, per la seva part, viatja avui a Sabadell amb 19 efectius a la convocatòria. Són algunes de les notícies que us repassarem en la pròxima mitja hora amb la Bea Aguilar a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 23 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen estables. Hem d'esperar canvis de cara a aquest cap de setmana llarg. Li preguntem a l'Abel Flores. Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores hem de veure com augmenta la nuvolositat a la zona del litoral, especialment cap al final del dia, amb núvols més abundants, i també a zones del Pirineu i de l'interior del quadrant nord-est, on aquesta tarda no s'hi descarta que pugui haver algun ruixat, especialment cap al vespre, a zones de l'interior del quadrant nord-est. I demà arriben canvis més importants. Parlarem de força núvols a la meitat est, Catalunya central, sector central també del litoral, prelitoral en aquestes àrees amb precipitació ja des de matí, però que s'ha de fer més intensa de cara a la tarda, especialment a l'interior del quadrant nord-est, amb tempesta, poden ser en aquest sector localment fortes, atenció perquè algun aiguat, algun ruixat fort podríem trobar, i després també cap a zones del prelitoral i finalment també cap al litoral. Al final del dia les precipitacions es poden intensificar, tot i que al litoral ja al matí hi cauran algunes precipitacions. Per tant, demà un dia en què haurem d'estar pendents del cel i amb una temperatura que baixarà de forma significativa la màxima, mínimes que es donaran al final del dia, un descens de la temperatura que tindrà continuïtat de cara a diumenge, tot i que diumenge el cel estarà força més serè, malgrat algun ruixat cap al litoral central a primeres hores del dia. També destacable el vent i l'estat de la mar, perquè demà la tramuntana es reforçarà, bufarà amb ratxes fortes o molt fortes al nord del Cap de Creus, i això farà que trobem algunes àrees de forta maror o fins i tot de maregassa a l'entorn del Cap de Creus i del Cap de Begú. Diumenge continuarà el mar en aquest sector cap a la Costa Brava força alterat. És tot d'augment, ho deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, es nota que és un cap de setmana llarg perquè hi ha complicació a les carreteres, sobretot de sortida a l'àrea metropolitana. De la C58 trobem 2 quilòmetres de retencions a Terrassa en sentit nord, en sentit Manresa. També 3 quilòmetres de cues a Ripollet en sentit Sabadell. A la B30, 4,5 quilòmetres de retencions a Sant Cugat en sentit sud. I a la P7, 5 quilòmetres de cues a Barberà, també en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, trànsit dens des de Sant Gervasi fins la Meridiana en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7. L'intercanviador modal de l'estació dels ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell Nord de Plaça Espanya entrarà en funcionament el 21 de desembre. És el que la companyia anomena Park and Ride, unes zones d'estacionament per facilitar l'ús del transport públic. En el cas de l'aparcament que s'obrirà al nord de la ciutat, tindrà una capacitat per 351 vehicles. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Hi haurà lloc per a 307 cotxes, 8 dels quals podran ser elèctrics, 33 places de motos, 11 llocs per a persones amb mobilitat reduïda i un recinte tancat per a bicicletes. Les entrades s'ubicaran a la plaça de Concòrdia i a l'avinguda Josep Tarradellas, tot i que encara està per acabar de negociar amb l'Ajuntament i l'Autoritat del Transport Metropolità, també hi haurà 3 tipus de tarifes pels usuaris de l'aparcament. Ho explica Ricard Font, president de Ferrocarrils.
Hi haurà un sistema tarifari vinculat a les persones que utilitzen el transport públic, per tant, un preu vinculat a la utilització del transport públic. Hi haurà un preu vinculat a la gent que vulgui fer rotació, que avanço que serà un preu similar al que hi ha a tota la ciutat de Sabadell, perquè el que no farem és competència deslleial amb l'entorn, diguéssim, de la resta d'aparcaments que han estat de Sabadell. I un tercer, que és el de pupilatge, on hi haurà gent que també podrà deixar aquí el cotxe aparcat, també, doncs, amb uns preus similars als que hi ha a la ciutat de Sabadell.
Font també ha explicat que les experiències amb altres Park and Ride han estat molt bones pel que fa a l'augment d'usuaris del tren. L'alcaldessa Marta Ferrés considera que pot ser un bon intercanviador per altres municipis vallesans on no hi arriba el servei i els mateixos veïns de l'estació.
Per nosaltres és molt important poder posar aquest aparcament, evidentment per tota la part que dèiem de gent que ve de fora de la ciutat, i aquí per exemple doncs, penso en Castellà del Vallès, penso en municipis del voltant, doncs, que venen a Sabadell i que en aquests moments doncs, aparquen al Parc del Nord o que aparquen als entorns de Plaça Espanya i que, evidentment, doncs, això també facilita treure al final vehicles de superfície, que també és una de les voluntats dels aparcaments. No? Sabeu que hi ha una demanda aquí a la ciutat de tot aquest entorn d'aquí del barri de la Concòrdia, de Torre Guitar, d'un tros de Creu Alta, de que no hi ha, són edificis antics sense possibilitat de tenir aparcament i, per tant, era molt necessari una reivindicació també quan es va construir Ferrocarrils doncs, de poder aprofitar i fer aquest aparcament.
Ferrocarrils es va posar a l'objectiu de construir 1.000 places de Park and Ride en l'àmbit metropolità i un dels aparcaments més grans serà aquest de Sabadell. Les seves 3 plantes es podran començar a utilitzar el 21 de desembre.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Destapat un presumpte cas d'assetjament sexual a l'Institut Escola Industrial de Sabadell. Un grup d'alumnes i exalumnes s'han decidit a denunciar els comentaris sexistes als quals van estar sotmeses de forma reiterada per part de l'antic director del centre, ara jubilat. Després que s'hagi fet públic el cas, l'Ajuntament de Sabadell ha demanat als Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental que obrin una investigació per aclarir els fets. Les denunciants, que s'han agrupat en un compte d'Instagram anònim, insisteixen que l'actitud sexista de l'antic director de l'Escola Industrial era una constant i admeten que no ho van arribar a denunciar públicament per por. Marta Pla, una de les afectades, ha assenyalat en declaracions al Cafè de la Ràdio que fa uns anys hi havia menys consciència social en relació a aquest tema.
Sí, tinc la sensació de que igual haguéssim pogut fer més, però tampoc, vull dir, no ens culpo, perquè crec que en aquell moment no teníem tampoc les eines ni teníem, ni això tenia aquest ressò com perquè no ens poguéssim donar aquest valor, perquè la societat en si no li donava. Llavors és molt fàcil que unes nenes de 16 anys o de 15 tampoc li véssim aquesta importància perquè no era algo que fos, que tingués tanta força a nivell social.
Una opinió que comparteix Carlota Gorgori, una altra de les exalumnes de la Industrial que s'ha animat avui a explicar el que va viure en primera persona. En una entrevista al Notícies Migdia, Gorgori ha assegurat que la por a ser rebutjades pesava més que l'actitud inadmissible per part del docent. Alhora ha demanat a l'actual direcció de l'Institut que demani disculpes per tot el que han passat, assegura generacions d'alumnes del centre.
A veure, la resposta per part del centre jo crec que hauria de ser una disculpa de tot el que ha passat en aquell centre, perquè creiem que molts professors n'estaven al corrent i en el seu moment o no van poder o no van tenir les eines o no ho van fer i no van denunciar el que estava passant. I per altra banda, des de les institucions, doncs el suport a les víctimes, tant psicològic si és necessari com jurídic si fa falta suport.
L'endemà de destapar-se el cas, l'Ajuntament de Sabadell s'ha posat a disposició de les denunciants, a qui ha ofert suport psicològic. Marta Morell és tinenta d'alcaldessa de Feminisme.
Des del CIAT fins a l'assessorament del Punt Lila de l'Oficina Jove perquè tinguin acompanyament, assessorament i el suport psicològic que necessitin. Des d'aquí, nosaltres també reafirmem el rebuig contundent a qualsevol situació de violència i remarquem que tota agressió ha de ser denunciada.
El consistori també ha demanat als Serveis Territorials d'Educació a la comarca que obri una investigació per aclarir els fets i s'ha posat en contacte amb la nova direcció de l'Escola Industrial per conèixer quina informació té sobre el cas. En aquesta línia, el portaveu de la secció d'ensenyament del sindicat CGT, José Luis González, ha demanat més recursos a la conselleria per evitar aquest tipus d'actituds sexistes.
Que realment l'acció coeducativa l'acció de... Bueno, ha de crear espais on aquestes qüestions siguin impossibles des del principi. És a dir, perquè ara mateix aquestes dues situacions, que sé poqueta cosa, perquè bueno, va sortir la notícia avui i estem de vaga i estem per altres qüestions, però igualment, clar, ens ha indignat moltíssim. A més, són casos molt, molt, molt propers. Sí, s'ha de posar les piles.
D'altra banda, el govern municipal també ha traslladat tot el que sap del tema a la resta de forces polítiques i ha demanat una resposta unitària a aquest tipus de situacions. I no deixem l'ensenyament perquè els docents dels centres públics reclamen més personal i recursos per afrontar l'actual context de coronavirus. Un 12% dels mestres i professors catalans han fet sentir aquesta demanda avui en una vaga que es repetirà dijous de la setmana que ve. En el cas de Sabadell, avui l'aturada passa desapercebuda, ja que és dia de lliure elecció de les escoles. En tot cas, des del sindicat CGT insisteixen en la necessitat de no deixar passar una situació que s'arrossega des de les retallades. Ho ha apuntat el delegat d'Educació del sindicat al Vallès Occidental, José Luis González, en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Estem desatesos per part del departament, ja fa molts anys, en les retallades, però ara més encara, perquè a més, jo sé, al maig, al maig tant la ministra com el conseller ens deien hem de reduir les ràtios, hem d'incrementar, incrementarem el personal, que eren grans titulars i no s'han fet reals. I bàsicament són les coses que estem exigint amb aquesta vaga. La reducció de ràtios, tal com la van dir, 10-15 persones, educació infantil i primària, que és una reivindicació ja històrica, però que en temps de pandèmia i per intentar donar més seguretat als centres ho necessitem.
Amb la vaga també es reclama un reforç de la neteja i la presència de personal especialitzat en qüestions sanitàries per afrontar l'actual context de pandèmia. Les persones amb obesitat pateixen d'una manera més agressiva el coronavirus. Així ho conclou un estudi en el qual ha participat el Taulí i 21 hospitals més d'Europa, els Estats Units i Israel, partint dels pacients ingressats a les unitats de cures intensives. De fet, un 74% dels malalts amb obesitat han necessitat ventilació i l'índex de mortalitat després de 28 dies d'hospitalització és del 36%, molt per sobre de la mitjana.
Durant la primera onada del coronavirus, el Taulí va seguir de prop 125 pacients amb obesitat per comprovar si la incidència de la Covid-19 era més important en ells que en el conjunt dels afectats. La conclusió ha estat que sí, i que fins i tot s'ha pogut desvincular la incidència d'altres aspectes relacionats amb el sobrepès. El director del Servei de Medicina Intensiva del Taulí, el doctor Antoni Artigas, considera que els resultats de l'estudi seran molt més útils en aquesta segona onada de coronavirus.
La implicació que pot tindre amb això és poder identificar els factors de risc de mal pronòstic amb els malalts que poden tindre un Covid i, per tant, també millorar també o previndre aquest factor de risc i aconsellant a la població i després també utilitzar-lo per organitzar-nos millor des del punt de vista assistencial. És a dir, si un malalt, una noia de menys de 50 anys amb obesitat i que té un Covid, doncs cuideu que és un factor d'alarma.
L'estudi es publicarà a la revista especialitzada The Lancet. En paral·lel, la mateixa publicació també es farà ressò d'aquí a pocs dies d'un altre estudi, on també ha participat els professionals del Taulí. Es tracta d'un de realitzat per les UCIs d'Europa en 1.500 pacients de més de 75 anys. La principal conclusió és que l'edat no és determinant sobre la necessitat d'ingressar o no a la unitat de cures intensives, sinó la seva fragilitat. És a dir, si es té una falta d'autonomia i mobilitat o es té alterades les capacitats cognitives.
A tot això, entre avui i dijous, entre dimecres i dijous, volíem dir, s'han diagnosticat 24 nous casos de coronavirus al Parc Taulí i van ingressar-hi 16 persones més. També hi ha hagut una defunció. Aquest matí hi havia 77 hospitalitzats per Covid-19, dos dels quals es troben a la unitat de cures intensives. Pel que fa al conjunt de pacients amb Covid detectats al CAP de Sabadell, entre el divendres de setmana passada i avui, s'han fet 296 proves PCR que s'han donat resultat positiu. Aquest és l'últim balanç de dades que han actualitzat des del Departament i l'Institut Català de la Salut.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
En política, Ciutadans proposa al govern de coalició crear una oficina per aconseguir subvencions d'altres administracions, sobretot encarades als fons europeus que ha de rebre el govern espanyol. Des de la formació taronja consideren que el cos tècnic municipal no està preparat per poder fer front a la rapidesa amb què s'hauran de demanar les ajudes un cop arribin a mans de Pedro Sánchez. Per aquest motiu, a part de crear aquesta oficina tècnica, obren la porta a externalitzar la recerca i redacció de projectes. Ho explica José Luis Fernández, regidor de Ciutadans.
El único lugar que vamos a tener capacidad para tener financiación nueva va a ser de Europa. Por lo tanto, ¿qué le decimos al gobierno? Priorice usted una oficina técnica para coordinarse con otras administraciones y para contratar consultoría externa para hacer rápidamente proyectos europeos. Recordemos que el ayuntamiento no tiene capacidad, recordemos que todavía de los últimos presupuestos, desde los últimos presupuestos aún teníamos 4 millones de euros por ejecutar de inversiones europeas.
Per altra banda, la formació també ha proposat a la resta de forces unir-se a l'hora de dissenyar els pressupostos municipals de cara a l'any que ve. Consideren que arran de la crisi del coronavirus no es poden fer uns comptes ordinaris i que cal la col·laboració de tot el consistori.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe, radiosabadell.fm.
Obrim pàgina cultural quan arribem al punt horari d'un quart de vuit. Després de molt de temps parlar-ne, aquest vespre comença el Res.
When we were young, we thought we had each other making promises.
Que no és altra cosa que el germà petit del festival Ambassat. Aquest cap de setmana s'instal·la Fira Sabadell, un cicle de concerts de petit format amb noms destacats de l'escena local, com Ferran Palau, Núria Graham o Medalla. A poc a poc, la ciutat recupera el pols cultural i en un any sense l'icònic festival, el Res neix com a resposta a la pandèmia. En un format petit, el públic sabadellenc podrà veure ja algunes de les bandes més energètiques del moment, com Ego Sex, Medalla, Chaqueta de Chandal o The Tietz, amb el seu trap des del Maresme. Tots els concerts aniran acompanyats de DJs previs per fer més esglaonada l'entrada al recinte. Arnau Solsona, director del festival, ha apuntat al programa al matí que no és un format desconegut pels organitzadors.
Eren grups que s'havien desvetllat o no pel cartell d'aquest 2020, però estaven tots presents amb la idea una mica de que l'Ambassa sempre toca molts pals i reflecta prou bé el que és l'escena del moment.
Qui vulgui anar a algun d'aquests concerts, que s'afanyi perquè els aforaments són limitats i ja queden poques entrades. I de la música al teatre, perquè arriba l'alternativa teatre Legally Blonde, el primer dels muntatges que hi farà Teatre Insomni.
Oh, Warner, tonight's just perfect.
No, you're perfect.
D'aquesta manera, el Teatre del Carrer de Maria Aguiló, número 22, recupera la seva activitat després del confinament. L'obra es podrà veure dissabte a les 5 de la tarda i a les 9 del vespre i diumenge a les 4 i a les 8, i encara hi haurà dues oportunitats més dissabte de la setmana que ve. La directora de l'Escola d'Arts Teatre d'Insomni, Gemma de la Rosa, ha explicat al programa El Cafè que les primeres obres que s'estan programant són les que van quedar aplaçades la temporada anterior.
Legally, Mamma Mia i Fama i Miss Saigon, que ha de venir, i el Rei León. Aquestes són espectacles que ja s'haurien d'haver fet, però que com que ens van confirmar, no els van poder fer. Llavors els estem presentant ara, tot el que estàvem fent el curs passat. Llavors ara ens trobarem amb què estarem acabant tot això del curs passat i començant el curs nou a la vegada. Llavors la setmana que ve ja comencen a assajar els nens que faran 13 i Eixrec, i els altres estaran acabant el de l'any passat.
Les classes a l'Escola d'Arts no s'han aturat mai. Alguns alumnes han parat pel tema del Covid, però donat que altres escoles s'han aturat, ha entrat gent nova provinents d'aquestes. Si us hi voleu apuntar, heu d'escollir quin muntatge voleu representar. A l'escola tenen previst començar també a fer teatre de text. I més de 100 anys després, Teresa Rebull torna a Sabadell.
Tots els anys que he hagut de viure allunyat...
Serà en forma de versos dins de l'espectacle Cançó i Memòria, que homenatjarà la cantautora nascuda a la ciutat el 1919. Un acte que tindrà lloc aquest vespre a l'Auditori de l'Espai Cultura i que està organitzat per l'Associació de Nova Creació Junts per Sabadell. Fins a 11 artistes homenatjaran a Rebull, veu persistent de la memòria republicana i implicada políticament tota la vida. Abans de la música, participaran en l'acte la consellera i portaveu del govern, Meritxell Budó, representants de l'Ajuntament, així com un petit debat sobre la figura de Rebull, amb la presència del periodista sabadellenc Plàcid García Planas. Per Toni Llorca, president de l'associació Junts per Sabadell, vol seguir impulsant activitats així com xerrades i simposis científics pels seus associats.
Intentar portar a Sabadell, amb la col·laboració de l'Ajuntament i de totes les entitats que també s'hi puguin sumar, doncs fer actes d'aquest tipus, que ja hi han més coses pensades i preparades, però hem de ser prudents perquè doncs la situació no ens acompanya. Hem aconseguit amb molt d'esforç fer aquesta presentació avui.
El concert, que començarà 8:15 del vespre, ja té totes les entrades venudes.
Del cel blau del meu país.
Banc Sabadell presenta Empresàries Optimistes, amb Anna Jané, CEO de Sàbils Aguirre Neumann.
Jo busco assessorament en els diferents àmbits. La clau és tenir un bon assessor i és fonamental que hi hagi algú que entengui com ets.
T'ajudem a gestionar els teus diners com ajudem les millors empreses, amb un equip al teu costat per dissenyar el teu pla personalitzat de futur. Sabadell, sé on siguis.
Aquesta era la promo del partit de la setmana passada. Va passar a Vallecas...
I la centrada, la rematada, el pal i gol, ara sí. Gol del Rayo.
I una setmana més tard, a Son Moix.
I ha marxat Lago Júnior. La pilota a la frontal, el xut de Dani, golaç.
I ara li hem d'afegir un més.
Sabadell en joc.
Els gols a última hora segueixen sent un problema, però l'equip té una nova oportunitat a la nova Creu Alta. Dissabte, a partir de 1:15 del migdia, Centre d'Esport Sabadell, Club Deportivo Mirandés.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
És moment per sortir de Sabadell i fer un repàs a l'actualitat més general, també molt marcada pel coronavirus, perquè l'Estat espanyol ha desplegat 7.000 agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per garantir el tancament de Madrid. Interior posa el dispositiu en marxa de forma immediata amb controls en accessos dels municipis afectats, tant per carretera com a través del transport públic, tot plegat després que aquest matí s'hagi decretat l'estat d'alarma a la Comunitat de Madrid. El vicepresident del govern, en funcions de president, Pere Aragonès, assegura que no li tremolarà el pols si s'han de prendre mesures més restrictives a Catalunya per reduir els contagis. També ha assegurat que quan ha estat necessari ja s'ha fet, perquè la prioritat essencial, diu, és limitar l'expansió de la Covid-19. Més coses més enllà del coronavirus. El govern vol que la futura llei espanyola de memòria democràtica inclogui l'exaltació al franquisme dins del Codi Penal. Ho ha exigit avui el vicepresident en funcions de president Aragonès, que ho considera la llavor de l'extrema dreta que s'està vivint al país a través de partits com Vox. També ha recordat que en d'altres països com Alemanya aquests fets ja estan penats en presó. A tot això, avui s'ha confirmat l'obertura de dues fosses de la Guerra Civil a Salomó i Móra d'Ebre. El Departament de Justícia iniciarà en les pròximes setmanes els treballs a través dels quals s'espera trobar les restes d'una cinquantena de soldats republicans. I un últim apunt, la Unió Europea està preparant noves sancions contra Rússia per l'enverinament de l'opositor Alexei Navalny. Els ministres d'Exteriors de la Unió Europea discutiran en una reunió dilluns la proposta de França i Alemanya per imposar sancions a un grup de persones vinculades amb l'atac. Fonts diplomàtiques europees esperen que els ministres arribin a un acord polític per impulsar represàlies contra l'ús il·legal d'armes químiques per motius polítics. Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esport Sabadell té demà una nova oportunitat per estrenar el caseller de punts a segona divisió. Després d'ensopegar per la mínima i en els últims minuts en les tres primeres jornades, el conjunt arlequinat engega demà una lliga a priori més equilibrada contra el Mirandés. Amb un únic gol a Vallecas en tres jornades, el tècnic Antonio Hidalgo té clar que la principal missió per començar a sumar és millorar el bagatge ofensiu.
Quan portes un gol en tres partits, totes aquestes situacions les tens molt presents. Tenim molta gent a dalt, sabem que estem arribant a situacions de camp contrari, tres quarts, amb bastanta freqüència i som molt conscients que hem de treure molt més de totes aquestes situacions, perquè els partits de segona divisió hi ha moltíssima qualitat, acabar partit 0-0 és molt i molt, molt difícil, per això tu has de fer mal a dalt.
Hidalgo mantindrà el dubte fins última hora d'Edgar Hernández i Stoikov. El primer es va reincorporar ahir als entrenaments amb els seus companys després de la lesió que patia, mentre que el segon ha arribat a última hora del Mallorca i el tècnic del centre d'esports encara no veu clara la seva presència a la convocatòria.
Quan més efectius tinguem, molt millor, i en una situació en la que recuperar jugadors sempre està bé, no? Ara decidirem si estan disponibles per jugar. Stoikov va arribar i ha arribat molt tard, en una situació que no, segurament no és la millor per afrontar un partit de futbol, però veurem que decidim. Ell ja està entrenant normal a Mallorca i que estigui aquí és una alegria molt gran per nosaltres.
El Mirandés, per la seva part, viatja avui a Sabadell amb 19 efectius a la convocatòria i amb les baixes a última hora de Mario Barco, Ioara i l'últim reforç, Nicolás Jackson, pendent d'un test PCR. El tècnic José Alberto López ha fet referència al que mai hagin guanyat a la nova Creu Alta.
A todos los sitios vamos a ir y vamos a intentar conseguir los tres puntos. Creo que esta maldición, como tú dices, es menos que en el Heliodoro, pero bueno, independientemente de esas estadísticas, vamos con muchas ganas de hacer un buen partido y de intentar arañar el máximo de puntos posible.
El club, d'altra banda, ha fet oficial la renovació de Froy Leal, que tindrà fitxa del filial i seguirà sent el tercer porter del primer equip. El Sabadell Mirandés, recordem, arrencarà demà a la una a la nova Creu Alta i es podrà seguir des de mitja hora abans a Ràdio Sabadell. I no deixem el futbol perquè Primera Catalana, duel d'equips humils per al Sabadell Nord. Un cop paït el debut a Can Uriac amb derrota per 0-3 contra el Mollet, l'equip de Pablo Becerril s'estrena a domicili visitant el camp de la Guinagüeta. Un rival que va debutar, en canvi, guanyant per 0-2 a Parets amb dos gols en l'últim quart d'hora. Des del seu ascens a Primera Catalana, l'equip de Nous Barris s'ha mostrat com un bloc rocós i amb un joc intens. És precisament l'exemple en el qual es vol emmirallar Becerril.
Un exemple. Estaria en el mateix grup del nostre en quant a context en el que competeixen. Un equip que ha competit molt bé aquests anys, que a més manté bloc, que a més és un equip hiperintens i que té molt clar quines són les seves armes per guanyar partits, i crec que en això de moment són superiors a nosaltres.
Diumenge, a 1:15, començarà aquest Guinagüeta Sabadell Nord, segona jornada del campionat de Primera Catalana, i amb estrena d'Uri Vives. El nou porter dels sabadellencs es va incorporar dimarts als entrenaments per suplir la baixa de Yuri Granado.
Notícies vespre.
Can Llong acull aquest cap de setmana les primeres competicions nacionals de la temporada en el món del waterpolo. Després de la presa de contacte amb la Copa Catalunya, 8 equips lluitaran en 2 dies per les Supercopes d'Espanya. I serà també una prova pilot perquè es permetrà la presència de públic a la piscina de 50 metres seguint els protocols de seguretat corresponents. Xavi Balaguer, director esportiu del Club Natació Sabadell, ha confirmat a l'Hotel Suís que ho tenen tot a punt.
La veritat és que està sent una feina complicada. La complexitat habitual d'organitzar qualsevol esdeveniment d'aquest nivell, en aquest cas s'hi afegeix tots els protocols derivats de la pandèmia del Covid que estem passant, i és una situació pràcticament nova per tothom. Però bé, hi estem treballant des dels diferents departaments del club i pensem que ens en sortirem i ens en sortirem bé.
L'Astralpool femení debutarà demà a la 1 contra el Mediterrani, mentre que el masculí ho farà a les 6 contra el totpoderós Atlètic Barceloneta. I en handbol, l'Oar Gràcia i el Creu Alta Sabadell disputen aquest cap de setmana la jornada prèvia al derbi de Primera Nacional. Els arlequinats buscaran els primers punts després de la derrota patida en l'estrena Granollers, una desfeta que entrava dins dels càlculs dels creualtencs tenint en compte el potencial del filial granollerí. Ara, però, arriba un duel directe contra el Sant Joan d'Espí. El tècnic Sergi Cifré té clar quins errors cal esmenar respecte a la setmana passada.
Els errors, bàsicament, entre d'altres, no? Però al final es va penalitzar molt els errors de llançament, és a dir, que vam tenir una baixa efectivitat en els errors de llançament, i les pèrdues de pilota, que les dues coses es traduïen en contraatacs en contra i en atacs ells en primera i segona onejada, que no estaven posats a llocs. Després, en defensa formada sí que vam tenir millors sensacions, però sobretot les transicions va ser el que ens va penalitzar, sobretot.
L'UAR, per la seva part, té una sortida complicada a la pista del Balonmano La Roca i des del club són conscients que no es poden permetre el luxe de pensar més enllà del partit de demà i més tenint en compte com de competitiva és aquesta lliga. Aquest Balonmano La Roca, o Gràcia, arrencarà demà a les 6 de la tarda. Just després tindrà lloc el Creu Alta Sabadell en vol Sant Joan d'Espí a Calbalsac a les 8 del vespre. Menys d'un minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest divendres 9 d'octubre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 dimarts a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon divendres i un bon cap de setmana llarg. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.